avui també per l'accident aeri d'ahir als Alps francesos. Fins una altra, bona nit.
Molt bona nit.
Són les 8, moment de recuperar l'última hora informativa.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Recordem que el president francès François Hollande ha dit avui en una declaració davant els mitjans de comunicació des de la zona de l'accident de l'avió de Germanwings que els equips de rescat han localitzat la carcassa de la segona caixa negra de l'avió, però no la informació que contenia. Segons aquesta versió, el dispositiu estava molt malmès i no tenia la targeta de memòria. Els investigadors de l'accident, però, ho han desmentit minuts després en la seva pròpia roda de premsa. Des de París han dit que no s'ha trobat la segona caixa negra i que durant la seva carrera mai han vist que la carcassa aparegui separat del contingut. En qualsevol cas, l'anàlisi de la primera caixa negra trigarà setmanes o fins i tot mesos. Ho ha explicat avui Remy Jouty, el director de l'Oficina d'Investigació i Anàlisi d'Accidents d'Aviació Civil. Justament el fet que només fa unes hores que s'ha endut l'enregistrament a un plaer de prudència a la compareixença i no ha entrat a dir quines poden haver estat les causes de l'accident. El president francès, a més, ha comentat que se sabran les causes d'aquest sinistre, tot i que ha demanat paciència per conèixer tota la informació. Mentrestant, recordem també que el govern espanyol ha confirmat que ja han estat identificades 51 persones amb nacionalitat espanyola que viatjaven en aquest vol que es va estavellar ahir als Alps francesos. Mentrestant, la Guàrdia Civil, la policia i els Mossos segueixen recollint mostres d'ADN dels familiars de les víctimes i ja en tenen més de 40 per facilitar la identificació dels cossos. Avui han coincidit molt a prop de la zona de l'accident el president francès François Hollande, la cancellera alemanya Angela Merkel i el president del govern espanyol Mariano Rajoy, que ha viatjat en un signe de coordinació i d'unitat amb el president català Artur Mas en avió fins a la zona del sinistre. També és notícia avui que la nova operació contra el frau en els cursos de formació a Andalusia s'ha resolt en les últimes hores amb 16 detinguts. Almenys dos han declarat davant la jutge Mercedes Alaya, que també porta el cas dels expedients de regulació d'ocupació fraudulents, i han quedat en llibertat amb càrrecs. Entre els dirigents hi ha exdirectors generals de diferents serveis i àmbits del govern d'Andalusia. Passen 2 minuts i mig de les 8. Tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat amb partit del Barça en directe avui per a bàsquet al dia a les 9?
Doncs a punt d'acabar el tercer quart parlarem d'aquest partit del Barça a la pista del Sarguidris amb José Huguet, periodista del Mundo Deportivo, i guanya el Barça de 10, 53-63, a escassos segons per acabar el tercer quart. Avui també parlem amb Audi Norris, segon tècnic del Sevilla, que dissabte torna al Palau Blaugrana, i estarem pendents de la 25a jornada de la Lliga Femenina que s'està jugant, s'està disputant en aquests moments.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs finalitzarà el tercer quart, guanya el Barça de 12-53-65, queden 10 minuts per acabar el partit.
Bon programa a les 9, gràcies.
Vaig bé.
Nosaltres ho deixem aquí, gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Ara us deixem amb el programa de Cap i de Nou i amb l'Oriol Casals i el seu equip us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel i Ràdio Principal. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Recés de Pasqua amb el bisbe Sebastià Taltavull i el Club Més Amics. Serà el dissabte 25 d'abril al monestir de Valldonzella, al carrer Cister 41-45 de Barcelona. Hi haurà l'Eucaristia, dinar de germanor i temps de pregària personal i comunitària. Places limitades. Feu la vostra reserva al 93 409 2770. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 2770. A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
after all. Si t'inspira Barcelona, apunta't a Gaudí Més. Rebràs un tracte preferent i disposaràs de descomptes i avantatges en museus, al Parc Güell, al Jardí Botànic, al Castell de Montjuïc i en molts altres espais interessants. Apunta't al web lameva.barcelona.cat i ves a un dels punts de registre. Descobreix més a fons la teva ciutat. Ajuntament de Barcelona.
Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Parlar d'intel·ligència emocional està de moda. Els darrers anys hem trencat l'hegemonia de la raó com a qualitat suprema pel nostre desenvolupament personal per deixar espai a les emocions. I parlem molt de gestionar emocions. I tenim clar que hem d'escoltar-les, que hi hem de posar nom, que hem de gestionar-les. Però aquest treball també ha de portar-nos a algun lloc. Si no, correm el perill de parlar i parlar d'emocions, però no deixar-nos transformar per elles. La proposta és passar de les emocions a la sensibilitat. Com? Avui en parlem al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui de sensibilitat. Intentarem respondre a la pregunta com transformar les emocions en sensibilitat i en parlarem amb les persones que avui ens acompanyen. Avui ens acompanya l'Eva Bach, especialista i investigadora en emocions, comunicació i relacions humanes, autora de diversos llibres. Avui parlarem de La bellesa de sentir, el seu darrer llibre editat per Plataforma. Ens acompanya també el Jordi Casado, coach live del nostre programa, col·laborador.
Sant Tornem-hi, està amb vosaltres, un plaer.
Ple de sensibilitat.
I tant.
I també tenim amb nosaltres l'Esteve Pujol.
Déu vos guard a tothom.
Déu vos guard, jo esperava aquest Déu vos guard. Benvingut, Esteve. M'heu dit que avui parlaríeu alhora, però de moment heu començat
moment
molt
no,
endreçats.
No,
com que
sí.
No ens deixes enraonar tot el que voldríem, el Jordi i jo hem acordat parlar tots dos a la vegada. Tu, ja està. I així, amb el doble d'intervenció, gastarem el mateix temps. Genial, eh?
Bueno, proveu
ara
com
em posaré
vulgueu,
al costat,
no sé,
eh?
Ja mirarem, Esteve. Ja mirarem. Home, no, feu-ho així, tal com sí? Esteu, que és com amb estèreo. Jo estic una, sí, una a la dreta i l'altra a l'esquerra.
Va, ho guardarem com... pel pròxim programa. Vinga, va, ho guardem pel pròxim programa.
Home, no, jo esperava l'efecte.
No
potser l'hi sorprenem, ja veuràs, Esteve.
Vinga, va, a veure si em feu una sorpresa. En tot cas, mentrestant, diguem també, recordem que ens acompanya el Jordi Carretero des de Control de So i que amb tots ells comencem De Cap i de Nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De Cap i de Nou.
Anem a presentar, no, presentar, en tot cas a saludar, perquè ja hem tingut el plaer en altres ocasions de compartir taula amb la nostra convidada d'avui, la Eva Bach, llicenciada en Ciències de l'Educació, mestra, terapeuta i mare. Sí. Una de les pioneres en la introducció de l'educació emocional en els àmbits tant educatiu com familiar, especialista i investigadora en emocions, comunicació i relacions humanes i autora de molts llibres sobre aquest tema. I avui parlarem d'aquest La bellesa de sentir, aquest llibre que té tota aquesta sensibilitat, que ens aporta aquesta sensibilitat a la qual avui hem volgut dedicar el programa. Un llibre que, a més, doncs, els nostres oients poden trobar editat per Plataforma. Eva, benvinguda de nou al De Cap i de Nou.
Moltíssimes gràcies. Estic encantadíssima de ser aquí amb vosaltres.
Avui, ja veus que l'Esteve i el Jordi a vegades van una mica esbarats.
Sí.
El Jordi, jo el freno.
Jo no sé si heu sentit fa un moment.
Sí, uns clics.
uns, com uns clics de fotos.
Que hem quedat ben retratats,
hem quedat ben retratats.
Jo crec que sí, eh?
Això em sembla que ha estat una broma del Jordi Carretero. Sí. Com que li fem fer les fotos...
S'ho està prenent molt en sèrio, eh?
Li fem fer les fotos després pel Facebook del programa.
Mira.
Ens va enviant les fotos. I és una manera de recordar que tenim el Facebook del programa, que hi podeu entrar, facebook.com/de cap i de nou, i allà podreu, doncs, també recordar una mica els programes que anem fent, repassar-los...
Els llibres també el poden tornar,
eh? Els llibres que anem comentant al programa. Dit això, anem a parlar, doncs, aquest tema que ens apassiona, que són les emocions, però per anar-hi una mica més enllà, que és aquesta invitació que ens fa l'Eva amb aquest llibre. L'Eva, portes ja... Bé, llegia el llibre 17 anys.
Treballant 17 anys. Les emocions específicament, sí, i uns quants més si contem els anys que vaig estar abans de mestre infantil i a primària. Serien uns 25.
Com va ser que vas decidir en un moment? Escolta, jo em vull dedicar al tema, perquè a més en aquell moment ningú em parlava de tot això.
Sí, sí, vaig començar abans de que se'n parlés. Realment, jo vaig entrar a l'escola perquè havia fet pedagogia i volia haver vist un nen de prop, o sigui, no volia fer teories desvinculades de la realitat, pensava que havia de fer una estada a l'escola, obligatòriament, per tant, ja no hi vaig entrar volent-m'hi quedar sempre, però de seguida em vaig adonar d'una cosa, i és que els nens reflectien problemàtiques que tenien a veure amb coses que els adults no tenim resoltes i projectem sobre ells. I llavors em vaig adonar que hi havia una feina tan interessant i tan apassionant a fer amb els adults que amb les criatures. I vaig pensar que a mi em venia de gust fer-la, aquesta feina. Vaig sortir, em vaig començar a formar amb creixement personal, primer jo, per després poder ajudar els que ajuden a créixer.
I d'aquell moment, parlar d'emocions, d'educació emocional, d'intel·ligència emocional, qui en parlava en aquell moment de tot això?
No en parlava gairebé ningú, vam tenir la sort, jo vaig deixar l'escola per fer això l'any 94, 95, 96 va ser quan es va produir el fenomen del llibre del Daniel Goleman, que va obrir el camp sensibilitat en aquesta qüestió, sí, sí. I aleshores, clar, ens va venir de perles en els que havíem començat a formar-nos amb tot el que era psicologia humanista, que la psicologia humanista ho deia tot això des de feia molts anys,
sí.
Però a nivell d'educació formal i això no es tenia gens en compte.
Moltes vegades han dit en aquest programa, de fet, el Daniel Goleman no es va inventar
res.
En tot cas, el que va fer és saber-ho comunicar en un moment adequat i amb un llenguatge que va arribar.
I aleshores, doncs, aquest llibre ens va donar, clar, ens va obrir una porta molt gran, però tot i així, els primers anys havia de justificar molt que això no era esoterisme, eh? O sigui, recordo que havia de...
Esoterisme?
Sí, sí, sí. Carai. Sí, perquè ens veien com raros, eh? Com si fóssim una mica friquis, ara, això que es diu friqui ara, no? Doncs
ja
una mica friquis els que ens dedicàvem a les emocions, eh?
Llançàveu les cartes o alguna cosa així, també,
sí,
o no?
Sí, era una cosa com...
Bruixots.
Com il·luminats. Sí, no? Com il·luminats. Sí, sí. I llavors jo em recordo que havia de posar unes dosis de neurociència importants. Les continuo posant, jo continuo tenint molt en compte la fonamentació neurocientífica, però en aquell moment havies de començar a dojo amb el tema de la neurociència perquè la gent es tranquil·litzés.
Perquè no, ara no ens treu l'incens, no ens treu la cosa encara...
Tranquils, que no volem anul·lar la raó, que això té un fonament, havíem de començar així. Ara no, ara el camp està molt més abonat, es nota molt la feina feta.
El camp està més abonat, però potser també a vegades quan s'avança i una cosa es fa molt popular, resulta que sorgeixen potser altres dificultats, no? I aquestes són les que volem traspassar una mica avui amb la teva aportació, si et sembla.
De cap i de nou, punt de partida.
I aquest és el punt de partida d'avui. Potser avui en dia parlem molt d'emocions, però tu mateix ens dius en el llibre, però les comprenem poc encara. Què vols dir amb això?
Sí, vull dir amb això que les emocions no són una finalitat en si mateixa. Conèixer les emocions i posar-hi, per exemple, algun remei perquè no se'ns descontrolin, el que es diu regular-les, no? Uh-huh. O gestionar-les, no és tot. Han de ser la porta d'entrada alguna cosa més. El sol fet de conèixer-les i de regular-les no ens fa anar enlloc. O sigui, jo puc tenir una emoció i sé que estic enrabiada i faig alguna cosa perquè no se'm noti o per no explotar, però potser segueixo enrabiada. Llavors, si no em pregunto per què m'enrabio, què és en realitat, quina necessitat hi ha al darrere que fa que surti aquest enuig, i per què m'enrabio, per exemple, per unes coses i no per unes altres, o per què m'enrabio tan sovint, o per què m'enrabio per coses que jo mateixa m'adono que potser no n'hi ha per tant i que altra gent no s'enrabia, i perquè jo sí... No? I per què ho visc tan malament, allò? Llavors, si no ens comencem a fer totes aquestes preguntes que ens fan, que ens coneguem, no podem accedir a un altre nivell, que és el nivell d'una sensibilitat vers les necessitats profundes i els sentiments més profuns que ens mouen els éssers humans.
Ho hem banalitzat una mica, l'esdevenir una moda i que tothom parla d'intel·ligència emocional, que en l'àmbit educatiu ara es parla molt d'educació emocional. Ho hem arribat a fer una mica això, una moda que al final en parlem, però la treballem poc, o ho fem d'una manera molt superficial?
Sí, jo crec que sí, que ho estem...
O si més no, hi ha el perill per un costat,
sí,
eh?
Sí.
Dir que
no vol dir que tothom ho faci, però jo crec que sí que ho estem fent d'una manera que ho estem convertint en una espècie d'estereotip, en unes coses que pensem que han de ser, però que no les sentim realment i no les tenim ben integrades. I una de les coses que ho fa veure són, per exemple, dos conceptes que estan molt de moda en el món de la intel·ligència emocional, que són l'empatia i l'assertivitat. No? Estan totalment desvirtuats. Et troba gent que et diu, et comprenc, ara ens pensem que l'empatia és dir, et comprenc, quan moltes vegades no podem comprendre, perquè hi ha moltes coses que si no les hem viscut, no les podem comprendre, i molt menys dit d'aquesta manera així tan frívola i tan ràpida. I després l'assertivitat, no? Que trobes a la gent que et diu, espera't, que t'he de dir una cosa, però no et preocupis que te la diré assertivament. I jo fa temps que dic, cames, ajudeu-me quan algú et diu això. No? Llavors és com, ens hem après uns estereotips, els diem però sense cor, sense que els tinguem integrats realment, amb una sensibilitat profunda.
Avui en dia en l'educació es parla, o sigui, hi ha una preocupació, òbviament, pels llenguatges, pels idiomes, però tu ens dius en un cert moment al llibre de què ens serveix parlar molts idiomes si no dominem el principal. És el principal el llenguatge de les emocions?
El llenguatge del cor, dic, sí. Jo crec que sí. Preguntem molt, i sobretot pues, a la canalla, amb la tasca educativa que fem els pares amb els fills o els mestres amb els alumnes, els preguntem molt què han fet, per què ho han fet. Els preguntem què pensen, també. Els preguntem què opinen, a vegades, què et sembla això. Però si preguntem molt poc com està el teu cor, com et sents, què necessitaries per sentir-te millor si no et sents bé, què et fa sentir bé, què t'ajuda a sentir-te bé, com necessites que et digui les coses perquè el teu cor doncs, les pugui rebre bé i et pugui somriure quan te les dic, no? I pugui fer que ens apropem. Com no t'ho he de dir perquè et generi distància o generi confrontació. És a dir, això ho tenim poc en compte, el llenguatge del cor, i és el més important, perquè parlar idiomes, si no tenim en compte això, com l'altre ho rep, què pot ajudar que ens entenguem millor, parlarem, però en realitat no ens entendrem de debò.
Anirem pel món, podrem anar pel món per tot arreu, però ens entendrem tan poc com amb els d'aquí, a vegades,
exactament,
no?
Exactament.
Jo no sé si vosaltres, Esteve, tu que has treballat molt també en tot aquest àmbit de les emocions, penses que les coneixem prou? Aquesta precisió que feia l'Eva, no? Coneixem prou les emocions.
Exacte.
No sé si des del vostre àmbit de treball percebeu també una mica de treball o d'experiència, no?
Clar, és aquella distinció que ara estava dient l'Eva, és que jo avui escoltaré molt.
Però si fa un moment em deies que no et deixava parlar,
no creus,
i que volies parlar a l'hora del Jordi.
S'ha transformat.
Tu no t'ho creus, però avui escoltaré. No, aquesta distinció bàsica entre els sentiments i saber els sentiments i les emocions que tenim, no? Les persones ens enfadem, ens exultem, ens entristim, sí, això ens passa a tots. La cosa està de dir, jo m'adono que avui estic enfadat, que avui, per tant, alerta, perquè si avui estic especialment enfadat, engegaré els trastos a sobre del que em vingui a la vora. Que és allò que ensenyem avui dia, gràcies a vosaltres, els parbolets, no?
Uh-huh.
Estàs molt enfadat avui, Miquel? Estàs molt... Oi que estàs molt enfadat? Doncs alerta, perquè si estàs enfadat... Una cosa és tenir sentiments, que no tenim altre remei que tenir-los, no és un guard, només els catatònics, no? I l'altra cosa és posar-hi nom.
Emocions i sentiments, que aquí també hi ha una... Aquestes dues paraules que sempre les diem moltes vegades de manera equivalent i no ho són.
Sí.
Potser aprofitem que tenim l'Eva per també dir, reubicar-les, que de tant en tant doncs, és un tema que surt.
En parlem molt indistintament i ho podem fer, perquè jo ho dic en el llibre, emocions i sentiments ni tan iguals ni tan diferents, no? I per tant que les utilitzem a vegades com a sinònim està bé. El que passa que sí que hi ha una distinció i un neurobiòleg, que és Antonio Damasio, ens dona les claus sobre aquest tema en un llibre que es diu En busca d'Espinosa, i per tant allà ens parla de neurobiologia de les emocions i sentiments, i l'emoció és biològica, o sigui, la tenim com un mecanisme innat que ens orienta a la supervivència. la tenim pel sol fet de ser humans, o sigui, no és una cosa voluntària. Ens passa, la sentim, ens passen coses i tret dels catatònics que deia ell, mm-hmm. doncs les persones sentim coses amb allò que ens passa. Són més efímeres. Això no vol dir que no puguin durar, eh? Que no puguin durar dies i anys, però són més efímeres, són més corporals. Si les atenem bé, van i venen com les onades, o sigui, venen i desapareixen. I, en canvi, els sentiments són una construcció. Els crea la voluntat, els crea les ganes de sentir d'una manera que em faci tenir una vida bona i una bona vida. Els sentiments són creació de la intel·ligència afectiva, per tant, són més sostinguts, són més profunds, són més sensibles, són més espirituals. Una cosa és biològica, l'altra ens apropa més a l'espiritualitat i a la sensibilitat. Per tant, a mi m'agrada dir que els sentiments són emocions lúcides, emocions sàvies, emocions convertides en sensibilitat.
Que aquestes són cap a les que volem anar.
De cap i de nou, l'objectiu.
Aquest és l'objectiu, convertir aquestes emocions i aquests en sentiments, que tu dius molt bé, lúcids.
Sàvis.
Parles de lúcids, savis i encara un altre...
A vegades dic vells, vells de bellesa, amb ve alta. Sí, sí.
Sàvis, lúcids i sublims.
I sublims, sublims també ho dic. Sí.
Que potser seria bo que ens ho expliquessis, això. Sentiments savis, lúcids i sublims. Per què aquests sentiments hi poses aquests tres sàvids. Objectius?
Jo hi poso lúcid perquè tenen la llum del cor. Perquè tenen la llum de l'efectivitat a mà. Parlo de savis perquè ens ajuden a tenir una vida més bona, no? Ens fan més bons i ens ajuden a tenir una vida més bona. Ens apropen a la bondat. Per això són savis, no? I parlo de sublims perquè jo crec que aquí darrere hi ha l'exquisidesa i la delicadesa de fons i de formes, i el que ens porta del jo al nosaltres, i ens porta cap als altres. I, per tant, aquests tres adjectius defineixen molt bé potser el que és l'objectiu del llibre.
Ens porta cap a la bellesa, també, en el sentit ja més estètic, en sentit estètic profund, contemplatiu?
Sí, i en el sentit també de compartir, la bellesa de compartir, la bellesa de poder mirar un altre que pot ser per mi suport, exemple, estímul, mirall. O sigui, quan nosaltres podem, des de dins nostre, contemplar la bellesa, no només en el silenci propi del jo, sinó en la relació que hi ha amb l'altre, amb les meravelles que té cada persona i que ens pot aportar cada persona, penso que va més enllà de l'estètica i ens apropa a l'ètica. Les uneix totes dues.
Sí, que quasi ens convides a fer un pas de les emocions, d'aquestes emocions més primàries, des d'aquesta... Això, sentir, d'aquest primer pas que hem sentit tots. Hem de sentir les emocions, escoltar-les, saber què hi són. Cap a una profunditat, ja que està més a prop de l'espiritualitat, podríem dir, de la profunditat humana, que no... És a dir, ens convides a anar cap allà, més aviat, no?
Clar, m'ha sobtat moltes vegades llegir testimonis de persones que se les han passat molt magres a la vida i com del dolor n'han pogut extreure tanta bellesa. De fet, la poesia n'és un exemple d'això, no? Però, per exemple, em ve al cap, i el cito en el llibre, el cas de Boris Cyrulnik, que va perdre els seus pares en un camp de concentració, que ell mateix va estar a punt d'anar-hi diverses vegades, autor de referència mundial amb el tema de la resiliència, i quan ell explica com pot començar a transformar tot l'horror de la guerra i de les vivències que va tenir, quan les pot relatar d'una manera que de l'horror n'extreu porcions de bellesa, n'extreu... O sigui, com ell s'ho pot explicar d'una manera que pot veure lo bo que té la vida, malgrat estiguem parlant de les situacions més doloroses o més extremes. Quan ell pot transmutar aquest dolor amb retalls de bellesa, és quan comença a remuntar.
Esteve, fa estona que em deia, ens feies un senyal.
Em sabia greu tallar l'Eva, jo
estic d'acord
amb Benita. No, només un exemple sobre la diferència entre sentiments i emocions, i estic d'acord que segons com es poden agafar com a sinònims, no? Jo recordo una vegada amb el doctor Vizquerra, amb qui m'uneix una bona amistat, que jo estava definint en unes jornades... intervell i diu... Doncs jo penso tot al revés. I possiblement... Però vaja, un exemple. Sentiments i emocions. Vosaltres em coneixeu a mi, una mica.
Una mica.
Jo no sóc una persona trista.
No?
No. No, el meu sentiment no és de tristesa, però hi ha moments que em poso trist. Ja està. Sí, el meu tarannà, la meva constant, el meu
sentiment de fons,
jo no sóc trist, al revés.
Però et pots connectar amb la tristesa.
Però hi ha moments en què tinc l'emoció de la tristesa, a veure, perquè és que hi ha coses que et posen trist. I qui diu això? Jo no sóc una persona iracunda. No sóc. Però en un moment, coi, doncs t'emprenyes, no? I seria aquesta distinció
entre
seguint la teva...
Entre el sentiment de fons i l'emoció, exacte. Sí.
Hi ha persones porugues. Jo hi ha moments que tinc que tens por, coi, i tant que sí.
I això ens portaria també una mica a aquestes preguntes que ens proposes. Ens dius en un cert moment en el llibre que el benestar emocional o l'equilibri emocional és com una dansa a tres bandes, no? Per tant... Mm. Que seria, a quines bandes són? Potser millor que ho expliquis
sí,
tu.
Sí, sí. Dic que la psicometria ha desenvolupat tests i qüestionaris per valorar la maduresa emocional d'una manera més objectiva, no? Però que jo sempre dic aquí que el millor examen és el de la vida. El més important és el que ens fa la vida quan ens posa en situacions difícils, perquè el test podem donar una bona puntuació i a la vida suspendre després. Però jo dic que així, per estar per casa, nosaltres ens podem fer tres preguntes que ens orienten sobre la nostra maduresa emocional i que ens les hem de fer obligatòriament. I és, la primera és, com em sento jo amb la meva manera de sentir? O sigui,
amb la meva manera de sentir.
O sigui,
moltes vegades, com em sento jo amb mi mateix? Com em sento amb la meva manera de sentir?
És una
pregunta que ens, porta, ens, fa,
és a dir,
ens pot fer
com,
rumiar exacte, o escoltar-nos, no?
Exacte, com em sento amb les meves emocions? Uh-huh. Com les visc? Com m'afecten? I ho podem fer fins i tot referit a emocions concretes, perquè unes pot ser que les portem molt bé i ens facin sentir bé, i altres ens facin sentir com que no les controlem, com que ens superen constantment, etc. Però, clar, no ens podem quedar aquí, perquè aquests malentesos que dèiem abans, la intel·ligència emocional, ha arribat a un punt de que si jo estic bé, tot el món està bé, i això no és així. Llavors, vivim en societat, estem amb altres, no? Jo no concebo la vida sense l'alteritat, no? No som res sense l'altre. Llavors, el segon punt és com se senten els altres amb les meves emocions. No com em sento jo amb els altres, sinó com ells viuen la meva manera de sentir, com els afecta, els fa estar bé, els fa estar malament, els fa estar preocupats, els genera problemes contínuament, les meves explosions o les meves implosions, que jo no digui res, que jo també m'ho empassi sempre tot i no em comuniqui, a vegades pot generar tanta distància, tant malentès com explotar.
A vegades
com
sembla que només el que explota és el
exacte.
Que d'alguna manera perjudica l'entorn i no...
El que implosiona...
El silenci també és,
exacte,
també
a vegades
és una manera
també preocupa, també neguiteja, no? Per tant, com se senten els altres amb mi i amb les meves emocions? I és una pregunta valenta, i és una pregunta humil, i és una pregunta que requereix observar i que requereix preguntar a vegades, perquè si no ho tenim clar, pregunta. O escolta, tu, amb això de que jo exploti o no exploti mai, com ho portes? I com dic sempre, n'hi ha prou en què et digui, home, no cal que
no
et doni
gaires
detalls, no? Que et faci una mirada segons com, ja ho tens clar.
Mira, justament, ja que ho preguntes...
Exacte, noia. Mira, m'alegro que em facis aquesta pregunta, no?
I com et poses... Si no he dit res, d'això plora la criatura,
això,
no?
Exacte.
I està tot l'àpat sense dir res, aquest és el problema, que no he dit no, si no he dit res, ja.
Sí, per tant, ahí està. Clar. Aquesta seria la segona.
Aquests dos nivells. El primer, com estic jo amb les meves... com sento jo, amb les meves pròpies emocions, i com ho faig amb la... com se senten els altres amb mi i amb el meu estil emocional.
Exacte, que seria una adaptació del que Goleman diu, que, i també ho va dir Howard Gardner, de les dues dimensions de la intel·ligència emocional. La primera és la intrapersonal i la segona és la interpersonal. I ells el que deien és, la primera és com porto la meva vida i l'altra és com em porto amb els altres. Jo faig una adaptació centrada en les emocions, per convertir aquestes emocions en sensibilitat.
Però després ens queda
un tercer pas. Vinga. Que amb en Pere Darder vam afegir, ja quan vam escriure el 2002, Sedueix-te per seduir, i dèiem, hi ha una altra dimensió en les emocions, a més de la intrapersonal i la interpersonal, que és l'ètico-social. I l'ètico-social és, molt bé, i amb aquesta manera meva de sentir, quina petjada estic deixant en el món? I aquesta,
molt
clar,
interessant aquesta,
clar,
aquest aspecte.
Clar, i aquesta
quina
és
la petjada
estic deixant en el món i en el meu entorn, no? I el món és el món tan ampli que tingui cadascú, perquè hi ha gent que arribem a un entorn més petit i gent que potser tenim un abast més gran i gent que el té molt més gran, no? Llavors, quina petjada estic deixant jo? Aquesta és una pregunta ineludible per tots els que som pares, educadors, o estem en professions d'ajuda o en relació contínua amb altres, els que hem d'acompanyar. És ineludible, ens l'hauríem de fer tota la humanitat, però aquestes professions d'ajuda, d'acompanyament, educatives, ineludible. Tot el socioeducatiu, és lo sanitari també, crec que és algo molt important, perquè estem deixant una petjada de concòrdia, de creixement, de sensibilitat, d'humanitat, de bellesa, de bondat, o estem generant confrontació, distància, tancament, individualisme, què estem generant nosaltres amb la nostra vida i la nostra manera de sentir?
O sigui, aquelles professions que comporten, jo formulo així, el tracte amb persones, no?
Exactament, exactament.
Una cosa és,
on hi ha un acompanyament.
Una cosa és el cirurgià, el quiròfan,
exacte.
Que com que més jo no el veig, ja anirà fent. L'altra cosa és la infermera,
exacte.
Que em ve...
Exacte,
ara,
exacte.
Qualsevol.
El que et cobra la caixa del supermercat, exacte. Que dius, mira, si és antipàtic, doncs és un momentet, no? O pots anar a l'altra caixa el següent dia.
Sí, perquè de tot això ens en recordem, perquè sempre fem referència, ostres, ara que deies tu, aquella infermera
perquè
que està
tracten
tant...
amb persones...
O aquesta botiga que dona gust d'anar-hi, perquè aquesta persona et rep sempre amb un somriure.
Exactament.
Hi ha feines
exactament.
Que no, vull dir...
Exacte.
O sigui, el paleta que fa la casa com a paleta, si està molt empipat, mentre posi els totxos bé, oi?
Sí, però... Sí, no, evidentment. Ja. Evidentment, el que passa és que sempre en la relació...
Sí, però hi ha una part de relació. Sí. L'altre dia m'ho deia una
I
persona.
I jo crec que s'encomana, d'alguna manera.
Sí, sí.
Aquesta,
sí.
Una manera de fer una altra, en aquest sentit, encomanem.
Hi ha una equació molt senzilla que diuen quin valor tens com a persona. Es treballa molt al món empresarial i ara al món educatiu i del creixement. I és C més H multiplicat per una A ben gran.
A
què vol dir?
A veure, C més H...
Coneixements més habilitats multiplicat per l'actitud. Llavors, tothom està posant l'èmfasis en que l'actitud és la petjada que tu estàs oferint al món, al teu món, al teu petit món. Coneixements tens, home, més o menys en tenim. Des de saber posar una cervesa és un coneixement a ser president del Parlament. Habilitats és la part pràctica d'allò que aprens. Però l'actitud és el que ens diferencia.
I que diu multiplica, no suma.
Exacte, i aquí està la clau. I multiplica, perquè una persona pot no tenir tants coneixements o habilitats d'alguns temes, però té una actitud vital, té una petjada vital. Això es treballa moltíssim.
M'ha sorprès, Jordi, és genial això que has dit.
Ja diré més d'aquestes.
Ara diré que la idea és meva.
Per un moment em pensava que anàveu a parlar tots dos alhora, anava a viure l'experiència. Esperem, de moment veig que m'hauré d'esperar una mica més. Una mica de música, perquè ara el que ens queda, ja veiem a vegades doncs la dificultat, que no ho tenim tot resolt encara amb tot el tema de la intel·ligència i l'educació emocional, encara ens queda camí per fer. Ja veiem cap on volem anar, cap a aquesta sensibilitat, cap a aquesta vivència emocional que sigui realment plena des del cor, sortida o connectada directament amb el cor, però ens queda saber com podem fer aquest procés. La Eva Bach té una llista molt interessant per marcar-nos aquest camí, per ajudar-nos a fer aquest camí, però ho farem després d'una música molt sensible que ens ofereix la Lorena McKennitt i que és la dansa de les mares.
Thank you.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, al de cap i de nou, parlem de sensibilitat. Intentem respondre a la pregunta com transformar les emocions en sensibilitat. I ara, mentre escoltàvem aquesta música sensible, justament, de la Lorena McKennitt, l'Eva Bach, la nostra convidada d'avui, ens comentava, ens feia un exemple que a mi m'agradaria que repetissis per tots els oients.
Sí, fa uns dies una persona en un postgrau em demanava ella què podia fer des de darrere d'un mostrador per deixar aquesta petjada d'humanitat o d'humanització en el món, aquesta bona empremta en el món. I jo deia, home, doncs es pot fer moltes coses, perquè només que miris a la persona amb un somriure, amb ganes d'atendre-la bé, facis la teva feina amablement i li diguis què puc fer per vostè, doncs ja estàs deixant aquesta petjada.
Justament, com agraïm quan anem a un comerç i a algun lloc on hi ha una persona que està atenent el públic i, senzillament, això, un somriure, una actitud, doncs, amable, no? Només això, quant diferent fa, moltes vegades, aquest tracte d'un tracte fred o d'un tracte indiferent, no?
I tant, i senzill.
I com més necessitat estàs en aquell moment, més, eh? Vull dir, la sensibilitat, en aquest cas, encara és més allò que... Oi, a sobre que estàs apurat, a sobre que estàs... I mira tu com et tracten. A sobre. Sí, abusen de la teva... d'aquell moment de patiment, d'indecisió, de desorientació. Sí, llavors en encara cas, ho agraeixes
en,
més,
en una
no?
situació en què vagis, per exemple, amb algun centre mèdic o algun tipus de...
Sí, o que estàs desorientat.
Que estàs desorientat, sí.
Al carrer.
Quan hi ha una necessitat... Sí.
Quan estàs més necessitat.
Doncs ara el que voldríem resoldre és el que dèiem, aquest camí. Aquest camí d'aquest treball més... de les emocions que ens porta cap a aquesta sensibilitat.
De cap i de nou, el com.
Com es fa aquest camí? Eva, ens proposes un camí amb 12 passos, perquè
12.
Hem sentit moltes vegades a dir, doncs, escolta, les emocions hem d'escoltar-les, els hi hem de posar nom i després gestionar-les.
I ja està, regular i aquí s'acaba.
I regular, vinga, no. Tu ens ho fas més, ens ho especifiques més.
Sí, aquest... ho esponjo una mica més, això.
Ens desgranes una mica més aquest camí.
Sí, jo dic 12 passos, no els 12 passos. Això també ho vull especificar, perquè són 12 passos que al meu entendre i fruit de la meva experiència, i de més, doncs penso que són 12 passos que hi han de ser. També dic que jo els... Clar, estan de l'1 al 12, el primer i l'últim són invariables, que el primer sempre és connectar-hi amb les emocions i l'últim sempre és transcendir-les o integrar-les. Els del mig no necessàriament tenen que anar amb l'ordre que ho he posat. I això, això ho dic, perquè moltes vegades hi ha passos que es donen a l'hora, que es donen simultàniament, altres que en algun moment es pot donar primer un i després l'altre. És a dir, que el que passa que el llibre ho he numerat, ho he ordenat, perquè també el lector vagi veient per on va, no?
No els pot llegir tots a l'hora.
Exacte.
Com el Jordi
exacte.
I l'Esteve, que volen parlar totes a l'hora, però no se'n surten.
No pot ser.
No se'n surten, vinga.
Molt bé. Doncs aquest, el primer pas és connectar-hi.
Connectar-hi,
exacte. I moltes vegades fem coses per no connectar, o sigui, ens ocupem. Ens ocupem, ens omplim de coses, fins al punt que hi ha gent que s'angoixa amb la tranquil·litat i prefereix estar ocupada per no connectar-se amb el seu sentir. Això és així.
No sé estar-me quiet. Eh?
Exacte.
Gent que
et
diu...
A dir, exacte, sí, sí. O quanta angoixa, tanta tranquil·litat, que ho explico en el llibre, que és un...
La por, el silenci. Jo, si no faig coses, m'angoixo, no?
Sí, sí. O sigui, no ens, a vegades no tenim cobertura emocional. O sigui, no ens arriba la notícia de l'emoció.
Aturar-nos, no? Exacte. Aturar-nos i dir... Ep, i són.
Exacte, posar el wifi, connectar el wifi emocional.
Connectar el wifi i dir, a veure, què estic sentint?
Si dius així, encara algú...
Dic, aquí m'està passant alguna cosa, posem el wifi, aviam.
A partir d'aquí.
A partir d'aquí. Un segon pas seria atendre-les, a les emocions, acollir-les.
Això que dèiem com darrere un mostrador, no?
Sí, sí, és com un hoste que ve a casa nostra, ve una emoció, i doncs què fem? Li diem... Hola, què tal? Com estàs? Com et va? I què m'expliques?
Què fas? No? Què m'expliques?
Què m'expliques? Quin missatge tens per mi?
Quin missatge tens per mi?
O li diem, mira, saps què? Això que passi quan abans i me'n vaig a buscar a veure què puc fer perquè passi. Perquè no, toca el timbre i no hi som.
No queden habitacions, no? Li
exacte.
Podem dir...
No hi ha habitacions lliures. No pots estar-t'hi perquè no...
El que passa que et pot dir, perdona, tu, però estic a dintre.
Exacte.
Tu pots obrir la porta, no, però estic a
dintre. I penso estar un parell d'anys.
Tu pots no mirar-me, però jo vaig caminant amb tu. I em notaràs, encara que no em miris, em notaràs i els altres també em veuran en tu. Que això és una altra.
Per tant, atendre-les, acollir-les.
Acollir-les. Legitimar-les. Legitimar-les és com dir, deixar que siguin les que són. La llibertat de sentir el que sentim, que diu Virginia Satir. I aquí jo sempre cito el pedagog francès contemporani Philippe Meyrier, que ho explica molt bé amb un exemple que em sembla magistral, que diu, tenir ganes d'escanyar algú no és delicte, el que és delicte és escanyar-lo. Llavors, la gràcia està en que tu facis coses per no escanyar ningú i, si pot ser, perquè arribi un moment en què ja no tinguis gaires ganes ni d'escanyar, o gens de ganes. Però això seria ideal, arribar a aquest punt.
Però si tens ganes o sents una emoció que realment no t'agrada sentir, perquè és, per exemple, envers alguna persona estimada que dius, ostres, és que jo aquesta persona me l'hauria d'estimar, però és que em rebenta cada vegada que no sé què... Bueno, acceptar que hi és,
acceptar
no?
que això és així i veure com ho puc portar de la millor manera, d'una bona manera per ella i per mi. A vegades això pot significar allunyar-te de determinades persones, si pots. A vegades pot significar, doncs sí, tenir un control emocional que s'ha de tenir i aguantar-te coses que diries i no pots dir, no? I en aquest cas, doncs, penso que el tema de legitimar és important i el poder dir, per exemple, a vegades, ara l'escanyaria... Això ja és un indici de que no ho farem. O sigui, qui ho diu així, i realment l'emoció natural tindria que ser això. Sento aquest desig, el puc dir, el verbalitzo, l'expreso i se'n va. Quan no se'n va és perquè hi ha altres coses que són les que hem d'anar analitzant, que està passant.
Vinga, doncs després de legitimar, a quin pas ens en aniríem?
Seria identificar-les, seria reconèixer-les. Això no sempre ho fem. A vegades no ho fem perquè no sabem exactament... Tenim una sensació de malestar, però no sabem exactament què és el que estem sentint. I a vegades perquè el que estem sentint no ho legitimem, no ens ho permetem, i llavors ho dissimulem i posem una altra cosa a sobre. Per posar un exemple molt comú, hi ha aquell de quantes vegades estem amagant, dissimulant el dolor, la tristor, amb la ràbia. Això és, ens posem vestits de ràbia per tapar ferides obertes. Això és molt habitual. I la ràbia, per exemple, dels processos de pèrdua, de dol, dels xocs emocionals, la ràbia és una etapa. Però molta gent es queda en aquesta etapa perquè el dolor fa molta por. Llavors, el dolor no el toquem mai. I això sí que això és preocupant, perquè les persones i les societats ens curem quan podem reconèixer la pena profunda que hi ha darrere de determinades coses.
Estic pensant en això que dius. Mentre estem amb la ràbia, d'alguna manera culpabilitzem, digues, a la vida, digues, a la
vida,
situació,
als altres,
etcètera.
Mi mateix, per haver sigut no sé què...
Però no acceptem, no acabem d'acceptar que hi ha un dolor allà que s'ha d'acollir, que se li ha de posar nom, no?
Clar, quan algú pot dir... Quan em dol, com m'hauria agradat que hagués sigut d'una altra manera, quina pena que això hagi sigut així, com ho trobo a faltar, com el trobo a faltar, com el que sigui, com m'agradaria que la relació fos d'una altra manera o que ens haguéssim pogut entendre millor, que aquí estem obrint com una petita escletxa per on es drena la ferida i la ràbia va minvant i la persona va tornant a l'empatia. Mm-hmm.
Següent pas, després d'aquesta identificació, d'aquest reconeixement de les emocions.
Aquí és posar-li nom i això anomenar-les, expressar-les. I això ens costa molt. Ens quedem amb un llenguatge molt pobre.
De tres o quatre emocions,
i
no?
I molt primari, perquè com estem tot el dia, jo deia abans, l'emoció és biològica, doncs ens quedem a les tripes, ens quedem en els instints, en els impulsos, i no passem realment a la calidesa del cor i a la bellesa de sentir. Un exemple, quan tenim emocions fortes, què diem? Brutal, és bestial. Ara és brutal, està de moda ara, bestial també. Quina passada, flipa, al·lucina, que heavy, que fort, però no passem d'aquí.
Xulo.
Que xulo, que guai, no? I no passem d'aquí.
Poesia llavors, segle XXI,
clar,
no?
Clar, llavors el nostre llenguatge de les emocions és molt pobre, és poc precís i li falta molta bellesa. Per tant, que en un primer cop hem de poder dir que fort, o podem dir que fort, però hem de passar més enllà.
Poc a poc hem d'anar una mica més enllà.
No pot ser que t'enamoris i diguis que fort, tia, que heavy, és bestial, que guai, com em moles.
Em fas pensar que un dia potser ho podríem dedicar al programa només a llenguatge, llenguatge d'emocions.
Llenguatge poètic, llenguatge del cor.
Llenguatge del cor.
Paraules cobren els cors.
Vinga, després d'aquesta...
Anomenar-les.
Emocions.
Hi ha l'empatitzar, hi ha el comprendre, que és una de les que s'ha banalitzat i que, jo, com deia abans, ho reduïm a comprenc. Jo dic que hi ha diversos nivells d'empatia. Sempre es diu que l'empatia és posar-se en la pell de l'altre. I jo dic que això és molt ambiciós, És una ambició molt gran posar-se en la pell de l'altre. I dic, d'entrada hi ha un primer nivell que és comprendre i respectar que l'altre té una altra pell. I per això sent, pensa i fa diferent. Jo en la seva pell segurament faria, pensaria i actuaria com ell, no? I sentiria com ell. Un altre nivell d'empatia és captar amb la seqüència, en quina freqüència emocional emet l'altre. O sigui, amb quina emoció m'està dient el que em diu, des d'on em diu el que em diu, si m'ho diu des de la ràbia, la por, la recriminació, l'esperança, m'està demanant alguna cosa. Aquest és un altre nivell d'empatia. I el tercer, que és el que s'assembla més a posar-se en la pell de l'altre, és entendre què el mou a fer com fa i a pensar com pensa, entendre les circumstàncies que el mouen i el porten a ser qui és. I això és legitimar la persona, encara que després haguem d'invalidar comportaments. Perquè això no és justificar, no? I després hi ha un altre que és transversal, que és la confiança en la bondat de la persona, que la persona és bona, que si no s'hi mostra és perquè alguna cosa ha entorpit o ha desvirtuat això, però saber que en el seu cor hi ha bondat. I això amb la canalla és bàsic, perquè les criatures puguin extreure la seva bondat, necessiten una mirada adulta que cregui que la tenen. Sé que el teu cor és bo, per tant, això que has fet no fa justícia a la bondat i al tresor que tu ets. Aleshores, anem a buscar manera que sí que facin justícia en això.
D'empatitzar, d'aquest comprendre, empatitzar les emocions, ens anem cap al transitar.
Exacte.
Què és això de transitar per les emocions?
Clar, transitari. Quan parlàvem d'acollir-les, no vol dir només obrir la porta, sinó que vol dir que a vegades es quedin un temps, allò de l'habitació. Per tant, vol dir poder-li dir bon dia a la nostra tristesa, i deixar que vingui amb nosaltres de viatge un temps, que potser ens llevarem uns dies i vindrà amb nosaltres, al nostre costat, la portarem de bracet, anirem amb ell als llocs, seguirem fent la nostra vida, però la farem amb la tristesa al costat.
És un donar-te permís.
Exacte.
Jo moltes vegades, quan treballes en aquests mons del creixement personal,
es diu així,
dona permís,
i és dir-li...
I no, la gent no.
I queda't mentre necessitis. I si em pots deixar alguna cosa bona quan te'n vagis, com que m'hagis fet més humà...
Però què fa la Geneva? Què puc fer perquè no estigui?
Què puc fer per fer-la fora? I transitari, clar. No, transitari és que es quedi
molt bé.
Em pots deixar alguna cosa bona, millor.
En queden encara unes quantes. Ja comencem a anar una mica justos de temps. Sí. Anem a fer un petit...
Anem més ràpid, si vols.
Sí, les seguim les que ens queden així una
com
mica allò...
Com tu vulguis, allò... Les anomenem.
Després de l'entransitar ens vindria regular...
Que és més conegut, i per tant podem passar-la més ràpid a buscar...
Si tinc ràbia, en lloc d'emossegar...
La caixa d'eines emocionals per veure quina necessito.
Exacte. Sí. En lloc d'emossegar algú, escolta, potser vaig i dono un cop de puny...
Amb un coixí. Que no em trenqui la mà, també. Exacte.
Consolar les emocions, molt bonic.
Consolar-les, el consol, el bàlsam de l'ànima. Hem de posar bàlsams a l'ànima i hem de consolar.
interpretar les emocions. Aquí ja anem a fer anar una mica més enllà.
Sí, jo dic que és com nines russes. És com anar obrint. Nosaltres veiem l'emoció de fora, però hem d'anar obrint, obrint, fins que trobem el que hi ha en el fons, l'emoció de fons o el sentiment de fons que em fa sentir d'aquella manera.
I aquí va una mica quin missatge ens porta, quan diem quin missatge ens porta aquesta emoció, va per aquí una
seria
mica...
Seria això. I aquí hi ha tot el tema del camp familiar, que moltes vegades aquesta última nina que obrim té a veure amb la petjada emocional del nostre camp familiar.
Elaborar-les, construir sentit.
Sí, el que ens tranquil·litza, evidentment, que una clar, si jo estic trist, què faig? Que em poso una música alegre? Doncs sí, home, si tinc una música que m'alegra, me la poso. Però, esclar, hi ha una cosa que és infal·lible, i és quan jo em puc explicar allò que em posa trist d'una manera que resulta reparadora, que resulta balsàmica, que em dona consol, que un altre cop m'enamora de la vida o m'enganxa de la vida, a la vida malgrat tot.
I arribem a l'últim pas. Integrar les emocions.
I transcendir-les. Eh? I clar, això ho notem quan resulta que potser estem al mateix lloc que estàvem, però ens ho mirem d'una altra manera, ens ho mirem amb ulls nous. I allò que ens sulfurava ja no ens sulfura, allò que ens inquietava ja no ens inquieta, allò que potser ens enfadava potser ens dibuixa un somriure de tendresa o un bri de tendresa.
Quan hem fet tot aquest recorregut, hem passat de l'emoció a la sensibilitat.
A la sensibilitat.
Ens hem tornat més sensibles?
Sí, segur. Humanament més sensibles, amb una major fortalesa per encarar les dificultats, per ajudar a encarar-les totalment.
Els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona han sortit al carrer a preguntar què és un home o una persona sensible. A veure què els han dit.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
¿Qué es para usted una persona con sensibilidad?
Una persona tierna, dulce, una persona buena.
Yo creo que una persona con sensibilidad es una persona con empatía, capaz de comunicarse con los demás y capaz de no solo sentir lo físico, no solo es lo físico, sino también lo emocional y lo mental.
Supongo que es por donde estamos es de cara a los demás. Supongo que se refiere a eso. Como están en el ambulatorio, me imagino que irá por ahí, ¿no? Porque también puede ser muy sensible a la música, al arte.
Pues un hombre que sea, no, que sea normal y que tenga sentimientos para los que no tienen nada.
Tenir sentiments pels que no tenen res, sensibilitat a l'art, empatia, persones bones, persones tendres... Tot això? Tenen raó aquestes persones?
Sí. I a més, això de la tendresa és molt bonic. Està dient molt quan diu una persona tendra. Paul Valéry deia que la tendresa és la memòria d'haver estat tractats amb exquisides atencions o amb extraordinàries atencions a causa de la nostra debilitat. Llavors, una persona sensible és una persona que té en compte que som febles tots i, per tant, anem a ser el més exquisits que puguem amb els altres. I l'art, és clar que sí, però que no ens passi allò... Jo coneixia una persona que plorava amb les òperes i era incapaç de commoure's per una història real que tingués al seu costat.
Per tant, que vagin juntes, aquestes
coses. Que vagin juntes.
Contacte i anem a escoltar a l'Esteve.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
La veritat és que anem una mica malament de temps. Potser sí que haureu de parlar tots dos alhora, al final.
Va, parlaré de pressa, va.
No, que s'entengui, Esteve, vinga, va.
Ara, el dir això de tendresa... A veure, aquí, deixeu que et surti una mica la meva vena lingüística. Tendre és una metàfora.
Sí.
Presa de quin món? Del vegetal. Del vegetal.
Sí, sí.
Com allò de maduresa que vas dir l'altre dia.
La mongeta tendra.
Vol dir que és una branqueta, un brot que es trenca amb facilitat, que és l'última cosa que ha dit l'Eva, precisament, no? Una situació de... Com ho has dit?
De debilitat, de feblesa, de vulnerabilitat.
És tendre allò que es trenca facilitat. Un tronc gruixut no és tendre. I claves una patacada a tu i no passa res. Ja està. Ja està dit. Ja, mira, ja ho esborro, perquè ja ho he dit.
Checklist.
A veure, diu, un doble sentit de la sensibilitat. Jo pensava... A veure, sensibilitat, hi ha una sensibilitat, diríem, psicològica, sensorial, dels sentits, no?
Sí, certament.
Allò que passa amb la paraula consciència a les nostres llengües. En anglès, alemany és diferent, però les nostres hi ha la consciència, que vol dir una capacitat de saber, i després un sentit moral. Doncs aquí passa una cosa semblant, no? Hi ha una sensibilitat psicològica, és a dir, dels sentits que estan amatents per exemple, a captar matisos, a captar diferències, deixa'm fer una mica propaganda, en aquell llibre, el gran llibre de les emocions, doncs hi ha un conte dels inuits, dels esquimals, que distingeixen tot de blancs diferents. Tenen noms per molts blancs. Nosaltres diem blanco i està tot acabat, no? Perquè, perquè matisen. La sensibilitat
tenen
és més aguda.
Tenen un entorn blanc que els fa afinar i diferenciar.
No sempre, diuen els homes, només veieu el rosa. I les dones veuen el magenta, el fúcsia, diuen, m'atabalis, que jo tot ho veig més o menys. És un problema de
sensibilitat.
El dial està preparat per això.
Sí, sí.
I d'altres vegades no. Acústicament, nosaltres...
Aquesta seria un tipus de...
Molt bé. I l'altra és la sensibilitat ètica. Humana, que ha dit ara fa una mica, no? Que és el de la qual estem parlant ara. Abans ha dit aquella frase tan bonica, home, jo de vostè no ho faria. A veure, no, jo de vostè estaria fent el que està fent vostè.
Clar.
A no ser que jo sigui vostè sense deixar de ser vostè, que continuï sent jo.
Llavors, ara sí que ho has dit tan ràpid que més o menys hi vist per on anaves, però...
Clar, perquè és reproduir totes les situacions.
Sí, el que vol dir
és, a veure si faig l'esforç d'entendre com és que vostè està fent això que jo em sembla que no faria.
Aquí.
Em sembla que no faria. I jo hi afegiria, ara no dic res, la simpatia, l'empatia, la misericòrdia. En comptes de tendresa, potser, diguem-ne, per variar la paraula, la misericòrdia, aquest cor davant de la misèria. No? Ser misericordiosos ha de formar part de la sensibilitat humana. Que vol dir perdonar, que vol dir estimar... Que...
Resposta del cor davant de, davant de la misèria humana.
Diria jo, no sé.
Sí, que molt bé, publicitat, i el Jordi Cassà doncs, hi afegeix l'última gota d'avui.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Jordi,
vinga,
què ens hi afegeixes?
Doncs mira, molt senzill, molt resumit. Des del creixement personal també pretenem sumar. És un verb que sempre utilitzem. Sumar consciència, valor, reconèixer emocions, recursos... I, òbviament, sensibilitat, aquesta capacitat o aquesta facultat per percebre la humanitat, podríem dir que hi ha en la gent. Deixa'm començar per una frase del Miguel Miura, que, un escriptor i periodista espanyol del segle XX, que diu: la sensibilitat és el vestit d'etiqueta de l'esperit. I una altra, del José Naroski, un escriptor argentí: la sensibilitat és una riquesa que cada persona sempre desitja compartir. I jo us vull oferir que ho pensem en veu alta. Com podem treballar la connexió amb la nostra sensibilitat i compartir-la? Llavors, a través de quatre coses, no les ampliem, però les deixem a l'aire una miqueta.
Vinga.
A través del llenguatge, que tant parlem, que tant obrim...
Sobre la manera que parlem, ajudarem aquesta sensibilitat o no?
Tens un problema, li podem dir, tens un repte per endavant. A través del contacte, fomentar l'abraçada, les carícies, la mirada relaxada, ballar, contacte amb natura, amb animals.
Abraçades de quants?
10 segons.
10 segons, ens deia la Cristina Gutiérrez. Abraçades de 10 segons.
Una altra, a través de l'actitud o activitat oberta, que jo entenc, sense una predisposició a mirar l'horitzó, només veurem les nostres ombres. Hem de tenir aquesta mirada, no?, cap a l'altre, i fer-la activa, també. Apropa't als altres. I després, a través de l'art, de la literatura, dels fets, de les disciplines, de passejar-se pel carrer, simplement. De vegades tenim la sensibilitat ben a prop nostra, però aquest horitzó cal posar una miqueta a la mà i llavors que aquell senyor que està atenent-nos digui: jo també hi tinc molt a dir.
Moltes gràcies, Jordi. I amb això arribem al final. Arribem al final. Encara ens queda temps pel resum. Sí. Ràpidament, vinga. Com transformar les emocions en sensibilitat?
Coneixes les teves emocions? Pots contestar un sí, però cap a on van? Què hi ha darrere d'enrabiar-se o entristir-se en unes coses? Per què ho vist tan malament? Dius les coses amb el cor? Obrir el llenguatge del cor. Com se sent el cor? Què ens ajuda a sentir-nos bé? Ha de ser el camí per aprendre el gran idioma de les persones, el de les emocions. Endinsar-se cap a la profunditat humana i trobar la bellesa que som i que som a tothom. Transformar els horrors en proporcions de bellesa ens farà veure tot allò bo que té la vida. Així, doncs, quina petjada deixes en el món?
Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies.
A vosaltres.
D'això que hem parlat avui, qui en vulgui saber més, aquest llibre al qual ens hem referit, La bellesa de sentir, de l'Eva Bach, que ha estat la nostra convidada avui. Moltíssimes gràcies per compartir la taula amb nosaltres, Eva.
Una meravella ser amb vosaltres. Gràcies.
Gràcies, Esteve. Gràcies, Jordi Carretero. I fins al proper, de cap i de nou.